persistent per arribar a l'objectiu. Tot té un sentit i sons, cal que el trobi enmig de tot. I així obtenir un record que perduri i pugui ser capaç de fer que el dia vagi amb ells i potser entendre que tot és...
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
Bon dia, avui és dimarts, 19 de desembre de 2023. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades del dia. Això és l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I comencem parlant del Sindicat de Professors de Secundària perquè té clar que els telèfons mòbils no tenen lloc a les classes. El representant del Sindicat de Professors de Secundària al Vallès Occidental, Jordi Collado, considera que el fet que l'alumnat disposi d'ordinadors als centres ja porta el component digital a les classes. Són declaracions a Cugat Mèdia.
Considerem que s'han de quedar fora de l'aula, perquè associat a això és una eina de treball, però també és una eina d'esbarjo i de lliure, i que pot complicar molt una aula.
Que hi hagi una prohibició per a tots els instituts és clau perquè es pugui establir un ordre a les aules segons el sindicat. Collado lamenta que el departament hagi optat per deixar la decisió en mans de cada institut.
El departament es treu el problema de sobre i diu que cada institut decideixi, sense posicionar-se d'una forma clara. Ah, llavors és una cosa absurda, perquè què vol dir? Que si a mi em toca per dir alguna cosa, no? O un institut d'aquí de Sant Cugat, com podria ser l'Angelet de Ferrer, podré tindre mòbil, però en canvi si vaig al Pla Ferreres no podré tindre mòbil. S'ha de pensar una mica, no?, lògicament, i fer una cosa amb cara i ulls.
Quan a solucions per evitar l'entrada de mòbils als centres, veu una bona solució al cas de l'Escola Tau, que fa guardar-los en uns armaris custodiats pel professorat. Ara bé, considera que per portar a terme aquesta iniciativa cal que hi hagi mitjans, partides i algú que se n'encarregui. I el pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2024 se sotmeten a aprovació definitiva al ple municipal de desembre que se celebra aquest divendres al matí. El govern presenta per al 2024 uns comptes de 144 milions, un 5% menys que el de 2022, que es va prorrogar per al 2023, i aposta per congelar els impostos, malgrat que revisa bonificacions. Aquests dos punts s'introduiran a l'ordre del dia pel ple d'urgència. I una de les mocions que portaran serà la d'En Comú Podem, que porta aquest ple una moció que insta l'Ajuntament a crear un pla comunitari d'atenció de salut mental per als joves. La formació proposa desplegar unitats locals amb un model que passi de la consulta a un model mix d'atenció en el territori conjuntament amb un equip comunitari en què s'impliqui els agents educatius, socials i de salut. En aquest sentit, els comuns s'emmirallen amb la iniciativa Consulta, desenvolupada per l'Ajuntament de Barcelona, un servei de suport psicològic per a joves, anònim i gratuït, que es desplega pels diversos districtes de la ciutat. Escoltem el portaveu dels comuns, Ramon Gutiérrez.
La salut mental per nosaltres és un tema cabdal. Creiem que la crisi sanitària de la Covid-19 va destapar el que era un secret a veus, no? Que és que la salut mental de les persones joves, principalment, no és bona i que continua empitjorant, i que a Sant Cugat no queda allunyat d'aquesta realitat. I és per això que proposem al ple de desembre que Sant Cugat es pugui disposar d'un pla comunitari de salut mental per joves.
Per abordar aquesta problemàtica, els comuns reclamen a la Generalitat que doti els professionals dels recursos necessaris i a l'Ajuntament que desenvolupi les competències municipals en matèria de promoció de salut. I precisament el Departament de Salut desplegarà al llarg del 2024 un nou model d'atenció pediàtrica basat en 79 equips territorials. Aquests equips, amb una direcció pròpia, estaran formats per entre 8 i 15 pediatres i 8... i 8 i 15 infermers pediàtriques, a més d'altres especialistes en atenció als infants i adolescents. S'ubicaran dins dels centres d'atenció primària, els CAP o en altres espais, i els desplaçaments no han de superar els 30 minuts en mitjans de transport habitual, ha explicat la responsable d'atenció pediàtrica de Salut, Gemma Ricós, en la presentació del nou model aquest dilluns. Una altra novetat és que el 061 Salut Respon incorporarà a partir del juny un servei de pediatria per oferir resposta especialitzada a les famílies. I el RAC ha presentat l'informe Eurorap del trienni 2020-2022, que determina les carreteres més perilloses de Catalunya. Com ja és habitual, la carretera de la Rabassada torna a ser la via més perillosa, ja que registra una mitjana de 3,7 accidents a l'any amb morts i ferits greus. L'estudi també situa altres punts negres al terme municipal Sant Cugatenc o a tocar. En particular, assenyala que el tram de la BP-1413, que va de Sant Cugat a Cerdanyola, és el segon on més accidents de bicicleta es produeixen. També apareix a l'informe el segment de la B30 entre Sant Cugat i Barberà, assenyalat per l'elevat risc d'accidents per a motos. I Rodrigo Marcos té 8 anys, va néixer amb l'espina bífida i és jugador del club rugby Sant Cugat. Una ecografia a la setmana 20 de l'embaràs va detectar que patia aquest defecte congènit i al cap de pocs dies va ser intervingut, convertint-se en l'operació número 23 que es feia a tot el món d'aquesta patologia. Escoltem a Rodrigo Marcos.
Primer, aquest esport és un esport que és molt xulo perquè estàs amb els amics i és molt... I ets esport que et pots posar fort, i també m'agrada jugar a rugby perquè quan estàs enfadat jugues més bé.
Tot i els entrebancs, la família del Marcos gaudeix de la seva implicació esportiva i social amb el rugby, però ha de lamentar la falta d'implicació d'algunes entitats per tal de que el seu fill pugui dur a terme l'esport sense problemes. Escoltem a la Laura Sánchez, mare del Rodrigo.
Falta que s'aposti per aquesta infermetat, per veure d'on prové, per veure com podem parar-la, no?, abans que passi, perquè és un tema que cada vegada hi ha més casos. Nosaltres fem ajut a altres pares que els detecten això a Vall d'Hebron, i cada cop ens truquen més vegades. O sigui, és una cosa que va com un crescendo, però està allà, oblidada, no? I bueno, tens aquesta operació que ja és un paliativo.
L'entrenador del Rodrigo Marcos és el Claudio Sánchez, que també és anestesista a la Vall d'Hebron. L'escoltem.
Aprendemos a tener a un compañero que tiene unas ciertas necesidades especiales y todos nos acostumbramos, y es todo un aprendizaje para todos. Es positivo y todos sacamos cosas, todos ganamos con que Ro esté en el equipo. ¿Y cómo ha evolucionado Ro? Pues le meto una caña a tope, igual o más que cualquier otro niño.
El Rodrigo Marcos expressa un gran somriure a cada exercici i es mostra molt feliç de practicar aquest esport al rugby Sant Cugat. I tanquem, com sempre, el repàs informatiu amb una última notícia d'esports. La coordinadora d'entitats esportives, el jugador de l'handbol Sant Cugat, Miquel Rubiño, l'entrenador de futbol santcugatenc, Julián Marín, i la jugadora del júnior d'hoquei herba, Tere Lima, han protagonitzat el darrer Esport en Marxa de 2023. La bona marxa del DSB Club Voleibol Sant Cugat i el tromb del rugby Sant Cugat en el derbi de la Lliga Iberdrola contra el Barça també han encendrat bona part de l'espai esportiu. L'Esport en Marxa, recordem, s'emet cada dilluns en directe a 9:45 del matí, ja remet a les 3 i a les 6 de la tarda. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden consultar tota l'actualitat informativa santcugatenca a www.cugat.cat i també les nostres xarxes socials al Facebook, a X, l'antiga Twitter, i a Instagram de Cugat Media, i també el nostre servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. A les ones, a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat
estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ja tens Sant Cugat a la butxaca? La targeta de punts de més de 80 botigues de Sant Cugat. Si no és així, sol·licita-la a les botigues adherides i aconsegueix un munt d'avantatges. Descomptes, obsequis, promocions especials, barrets de la nit en blanc i... No ens podem allargar tant. Consulta www.santcugatalabutxaca.cat. Ara també utilitza la teva targeta al Mercat de Torreblanca.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així. Verà.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A las estrellas y al mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
I'm singing for somebody like you.
What about you? Corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
Oh, does anybody out there feel like I feel, trying to find a better way, so we can heal? I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 19 de desembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia, la penúltima tertúlia d'aquest 2023. Ja sabeu que aquesta és la tertúlia, la xerrada per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem aquí a Cugat Mèdia la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio analògica, la de la Rodeta, la de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o després en podcast. Saludem ja, sense perdre temps, els tertulians que avui estan a l'estudi d'aquí de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Eva Navarro, artista visual i professora d'arts plàstiques. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, anem a parlar d'un tema, lleig, admetem-ho, és un tema lleig, feixuc, que no ve gaire de gust de parlar-ne, però és que, clar, és que Sant Cugat ha sigut, diguem, el nom de Sant Cugat aquest cap de setmana ha sortit per tot arreu, per aquest cas, per un tema no gaire positiu, evidentment no per culpa de la ciutat, és casualitat, ha sortit aquí a Sant Cugat, com podia haver sortit a qualsevol altre, que és per perquè divendres es va conèixer, es va saber la notícia de l'existència d'un xat de WhatsApp on havien sigut inclosos molts menors, pel que més o menys hem sabut, algun de cinquè de primària fins i tot fins al voltant de quart d'ESO, que molts d'aquests havien sigut inclosos sense el seu consentiment. Ja sabeu que WhatsApp, si no ho impediu, nosaltres precisament a Cugat Mèdia hem fet una notícia d'allò molt tutorial de com fer que evitar que et puguin incloure en un xat, en qualsevol xat, evidentment com aquest, però en qualsevol xat. Jo vaig agafar el mòbil del meu fill i li vaig fer, i vaig dir, fem la notícia d'això. Doncs molts d'aquests menors van estar inclosos en aquest xat, on es compartien vídeos de caràcter pornogràfic, de fet, de caràcter il·legal, no? És a dir, pornogràfic i a més il·legal. Per tant, aquí podem imaginar el que pot ser. Segons els Mossos no van arribar a confirmar el contingut precís d'aquest contingut, d'aquests vídeos. Els Mossos sí que van confirmar una única denúncia d'un pare. Dissabte encara era així. No sé si ara mateix ja hi ha hagut alguna denúncia més, però en tot cas tot va començar amb una primera denúncia. I Cugat Mèdia sí que té constància, el divendres vam tenir constància de que almenys dos instituts, que sí que ens ho van confirmar, tenien alumnes inclosos en aquest xat. Un era l'Institut d'Escola Catalunya i l'altre era l'Arnau Cadell de Vall d'Oreig, però segur que n'hi ha molts més, perquè això era un tema no d'instituts, sinó d'amics i de grups de WhatsApp. Tot va sortir el divendres, sobretot perquè els instituts, les direccions dels instituts, de manera segurament coordinada, van enviar un correu a tots els pares per advertir de la possibilitat, alguns ho deien amb la certesa, diríem, com aquests que us mencionava, altres advertint de la possibilitat de que els seus fills estiguessin enclosos en aquest xat i que, per tant, revisessin el mòbil, etc, etc. I ho miressin i ho denunciessin si fos el cas. Alguns mitjans han parlat de fins a 400 persones que en un principi van estar incloses en aquest xat, però els Mossos, nosaltres vam preguntar i no ens van voler confirmar aquesta dada. No la posem en dubte en cap cas, però en tot cas no, els Mossos no la confirmen. I és un tema, com dic, greu, preocupant, i que lliga amb el debat de fons que ja n'hem parlat també en aquesta tertúlia i en els mitjans de Catalunya, que és a partir de quina edat un adolescent ha de tenir el seu primer mòbil. Perquè en part, o en gran part, quan el moviment aquest dels 16 anys, no, de la limitació als 16 anys, en gran part és perquè no passin coses com aquesta que ha passat. En aquest cas a Sant Cugat, fa un parell de mesos va passar a Barcelona, per tant, diguem, això no, el tema que sigui de la ciutat no és tan important, però ens ha tocat a nosaltres. Per tant, davant d'això, davant d'aquest tema, què em voleu dir? Que ho comenteu. Com ho heu viscut? Perquè també hem sortit a tots els mitjans. Aquest cap de setmana hem sortit a TV3, mitjans estatals n'han parlat, etc.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que aquí hi ha com dos debats, no? Un, ja ho has apuntat una mica, o sigui, un és tot el tema de l'accés que tenen els menors d'edat a la pornografia o a continguts, diguem, sexuals, i l'altre és el delicte, no? O sigui, el que ha passat aquí, diguem, d'afegir algú que no vol, no? En un WhatsApp, amb continguts delictius, o sigui, aquí hi ha una cosa més fosca, no?, encara. el debat més general, no, de l'accés que tenen els menors a la pornografia o l'ús que fan del mòbil, vull dir, és aquesta cosa, diguem, aquest debat responsable que hem de tenir famílies i menors, no? Que és l'ús que fan els menors del mòbil. Cada cop tenim més evidències que això pot ser problemàtic, no? No només pel tema de l'accés a aquest tipus de contingut, sinó per altres temes més fumuts, podria dir, fins i tot, com pot ser l'addicció, com pot ser, per exemple, com s'utilitza el mòbil per fer assetjament a les persones, especialment a les noies. Nosaltres a Amnistia, per exemple, vam treure un informe fa molt poc sobre TikTok, sobre la xarxa TikTok, que és la xarxa, diguem, estrella en aquests sectors d'edat, de com estava afavorint fins i tot comportaments depressius, no? Mm-hmm. per tot el tema dels algoritmes i els likes i aquestes coses que fan. Llavors, aquí hi ha tot el debat aquest, no? De dir com podem abordar això com a societat, no? El mòbil va aparèixer fa uns anys, no? I jo crec que tot just encara comencem a veure ara els efectes, no? d'una tecnologia d'aquest tipus i de qualsevol altra tecnologia que surt, que quan és nova, doncs no sabem molt bé com moure'ns, no? Famílies, persones, adults, fins i tot, també, no? Que també podem tenir algun comportament d'aquest tipus. Llavors, jo crec que aquí, doncs, és un toc d'alerta per veure com podem actuar i abordar això. Una altra cosa és el que dic, el tema dels continguts que puguin ser delicte, que posin algú a la força en un grup de WhatsApp, no? que t'hi posin allà dins. A mi em sorprèn la xifra dels 400, no? Em sembla una xifra molt, molt, molt alta, no? Potser, però realment és un tema que preocupa, no? I que tots hem de reflexionar com abordar, no? Tampoc no tinc molt clar com fer-ho, no? Ni les receptes, jo crec que ningú les té, però sí que és un tema d'estar alerta, no? I d'estar vigilant a veure què passa.
La xifra de 400 és bueno, és la que és. Nosaltres des de Nació la vam publicar perquè ens ho van confirmar Mossos d'Esquadra. O sigui, nosaltres sí que ens ho
va... Us ho va confirmar, sí, directament. Nosaltres vam trucar el dissabte i no ens van voler confirmar.
Ja. Yeah. Bueno, a vegades passa...
Perfecte.
Els portaveus parlen de formes diferents. No, en aquest sentit, en primer lloc, felicitar Cugat per la primícia. Aquestes carreres, a vegades, periodístiques, no?, que tots estem darrere del tema i ens falten les confirmacions oficioses i no les rescatem. A mi la trucada aquesta dels 400 em va arribar 15 minuts just després de que publiquéssiu vosaltres i va ser... Ja, sí, va. Però no, en aquest sentit, sí, són casos bastant desagradables i clar, al final no hem d'entendre que és un grup que està funcionant des de principis de setmana, i llavors, bueno, la gent es va... Bueno, sembla ser, que es va començar a afegir els nanos uns i altres. No sabem ben bé per què, però a vegades, no sé, el morbo o qualsevol d'aquestes coses, amb aquestes edats, acaba passant, no?
De fet, el grup es deia Añade a todos tus contactos, o alguna cosa així, no?
És que inicialment sí que es deia un grup muy random, perquè era com camuflat, i després sí que es va passar, és a dir, es va rebatejar amb aquest Añade tots els contactos, no sé, com típica amenaça, no? De, uh-huh. Si no, t'entra 80 virus. I aleshores, bueno, pues va començar a volar molt més. I sí que inicialment sembla ser que va començar, bueno, entre l'Institut Catalunya i l'Arnau Cadell, però posteriorment, clar, és que com aquestes xarxes, no, de nanos, tots es coneixen entre tots, el bàsquet, el no sé què, el que sigui, les extraescolars, els amics que estan fora de centres educatius, pues això es van esparcint com una diàspora. I hem acabat en aquesta situació en què Sant Cugat ha sortit a tot arreu, no per un exemple massa gratificant, però bueno, tampoc... No sé, és un cas dur i, evidentment, Mossos ha obert una investigació policial i serà molt curiós també veure fins on poden rastrejar aquest inici de qui va començar aquesta situació, si és, o ha estat un propi nen per motu propi o si ha estat algú de fora que ha vingut a desestabilitzar, bueno, a desestabilitzar o amb unes intencions més obscures a malmetre els nostres nens. Així que veurem què passa. Però no sé, m'agradaria pensar que tampoc hi ha tanta mala fe, no?, entre els propis nens de passar-se les coses aquestes. No sé, en aquest sentit, jo potser com a generació més jove hem viscut molt això des de l'inici amb les respectives casos que hem vist, no? És a dir, jo vaig començar molt amb l'inici del mòbil i ja sí que, igual que tots, m'imagino, que en la seva època potser era, pues, pàgines d'interviu de les revistes o qualsevol cosa d'aquestes. Ara la putada més grossa, no?, és que els continguts cada cop són més bèsties. És a dir, I ens hem trobat en casos de que no només ja són continguts d'audiovisuals que en aquest sentit eren molt, molt desagradables i molt bèsties, sinó que més enllà d'això, ara ja es creen continguts gràfics amb imatges de pròpies alumnes de les pròpies escoles, és a dir, que s'agafen les cares de la nena que està a primera fila i l'agafen la seva cara i la posen en un vídeo. Això ja estem passant a uns nivells que és molt, molt perillós, perquè ja no és la persona X d'Estats Units o d'Ucraïna, no, és la persona que la tens aquí al costat i aquesta persona es pot sentir hiperviolent violentitzada pel fet aquest de les imatges. Així que és un tema a abordar i és una crisi de país i d'estat i de generació, vaja.
Bueno, jo, seguint la ronda, jo crec que està molt bé que els mitjans de comunicació hagi fet saltar aquesta notícia, és important, i ens ensenya a aprendre. Jo crec que ara tots hem de veure... és una oportunitat, o sigui, això és una oportunitat per veure el que pot passar. Imagina't com s'ha escampat. El que està clar és que quan som petits, i és que és normal, quan ets petit estàs aprenent, estàs absorbint tot, i la curiositat és immensa quan ets petit, i l'hem de mantenir quan ets gran, també, que aquí és el que costa, eh? Sempre hem d'estar aprenent, però ells són els que volen aprendre, i segur que ho han fet, mira, per provar, la majoria, eh? Ara, espero que la policia trobi qui ha sigut el creador d'això, i jo crec que hem de... està claríssim que cada vegada hem d'educar i acompanyar els fills, i no els fills, i a nosaltres, també, i els grans, a l'ús d'aquestes tecnologies. Jo, gràcies a la publicació del Tot, he vist que ara jo no deixaré que m'afiquin en qualsevol grup de WhatsApp. No ho tenia i ara ho he fet, perquè, bueno, jo vaig de bona fe per la vida, però està clar que hi ha gent que no va de bona fe. I bueno, hem d'aprendre, és una oportunitat per aprendre. I, bueno, Sant Cugat, pues, bueno, si pot servir el nostre exemple per ajudar els altres, pues, fantàstic. I, evidentment, ara tenim molta cura també totes aquestes persones que han sortit, perquè això amb la intel·ligència artificial, que els hi posen... aquesta canalla els hi han fet mal. I aquí hem de cuidar-los. I a veure com podem ajudar que superin això. Perquè, clar...
Si ja creixen amb un biaix... Clar, que ja és estrany, és a dir, ja estan normalitzant coses que no s'haurien de normalitzar i nosaltres ens exaltem perquè és algo que no ho havíem vist mai, però sí. Si ells ja comencen
creixent
així, ai, fins on arribarem?
Sí, és com una violació. Això és una violació.
És una violació, absolutament.
És una violació. I llavors hem de protegir-nos tots, ells sobretot, la canalla, perquè és que si no és el que dius, estem normalitzant unes maneres de fer que no són respectuoses amb les persones.
Sí, clarament. Jo el que estava pensant més és això, no? Que a mi el que em preocupa més, més enllà de la pornografia, que, o sigui, entenc que el sexe genera curiositat i, per tant, jo era de les que robaven uns companys robaven les revistes del seu pare i llavors les vèiem d'amagat i no sé què. Però, clar, era molt innocent en aquell sentit, perquè eren coses, imatges estàtiques de dues persones i tot era molt naïf. No?
I fins i tot era més potser eròtic que pornogràfic.
Sí, exacte. Sí. Era supernaïf, vale? I recordo nosaltres jugar a fer les postures, no? Una cosa, era molt rar, però érem molt petits.
I... imaginació.
Sí, exacte, imaginació, tal, no passava res allà. Jo la curiositat l'entenc, no? En aquest morbo d'allò. El que passa és que a mi el que em preocupa més és això, que normalitzin una sèrie de continguts que no són sexuals, ja. És un tema d'abús...
d'agressió sexual...
Sí, que s'enriguin. Mireu això, que xungo, no? I que passin un vídeo superxungo, perquè és molt xungo. I que els hi moli veure-ho. O sigui, a mi són coses que a mi em posen els pets de punta i no vull ni veure, i els joves ho estan veient com a que mira que xungo, no? Llavors, a mi el que em preocupa més és a l'escola, que sempre... Educació sexual... Jo crec que és educació afectiva, sincerament, perquè és un tema de sentiments i d'humanitat el que s'està perdent. O sigui, no, ningú necessita educació sexual, de res. O sigui, com es fa el sexe o què... O sigui, això és que... I si no ho saps, quan arriba el moment t'ho inventes. I no passa res. El tema és... reflexionar sobre quin mal fem a les persones, reflexionar sobre... què vol dir estimar o què vol dir relacionar-se afectivament, què vol dir el consentiment, què vol dir... Tot això, jo crec que sí que això s'ha de parlar moltíssim. I respecte al tema del mòbil, jo el prohibiria inclús fins als 18 anys, eh? O sigui, jo soc molt radical.
Pujaries als 16 o als
18? Sí, sí, o sigui, igual que no es pot conduir un cotxe, penso, doncs no es pot tenir un mòbil. I, escolta, cap problema, jo vaig viure tranquil·lament fins als 22 anys sense mòbil i ja està. No sé, ja sé que no és popular i que seria com irreal... però vull dir, jo sí que ho faria llei. ho faria llei.
Sí, sí. Mm. No, em sembla que els... Ara no, no em feu dir per què, el tema dels 16... O sigui, s'ha parlat dels 16 i no dels 18, però diria que és l'edat i potser
en
tu...
En què pots consentir.
Sí, no? En que tens... és a dir, qualsevol cosa delictiva que facis, no? Ets responsabilitat teva i abans dels 16 els pares, no?
Si no m'equivoco. Però és que és educació secundària obligatòria, crec, no?
16, sí, sí, és obligatòria. Sí, sí. Però també pel tema, diríem...
Legal, eh? D'implicacions del que puguis arribar a fer amb una parella.
Diria que va per aquí, però tampoc no.
Però a mi em preocupa, perdó, un incís, sí, de que... l'altre dia ho reflexionava amb la meva germana, que és mestra, que a l'escola se l'enxufa tot, no? Perquè estàvem reflexionant a casa de que ara llegeixen malament, que ell escriu malament, que com pot ser les taules de multiplicar, i la meva germana deia, ostres, però és que abans a l'escola només es feia mates i llengua, vale? I llavors tothom era una eficiència total en això. Després sí, vale, geografia i tal, però molt poc, no? I molt, estem parlant de la postguerra, eh? Els que estàvem allà a la taula eren gent de postguerra. Llavors, i ara a l'escola se li atribueix molta més feina, no? Vull dir, a banda de, òbviament, a part de llengua, mates, història, tot, hi ha pues, arts, valors, educació vial, no sé què, venen els de no sé on a explicar-nos no sé què, i llavors, a vegades parles amb mestre i dius, és que jo encara no he arribat a començar el que jo m'havia preparat, encara no he arribat a començar-ho perquè hem fet tot això, vale? I fan sortides, fan no sé què. Fan tantíssimes coses que ara dic, hòstia, ja els estic incloent una altra cosa, educació efectiva. Dic. Vull dir, que arriba un punt que també donem massa responsabilitat a l'escola i les famílies s'han de posar les piles, perquè no pot ser que tu passis del teu fill completament i no tinguis cap conversa amb ell i que després pretenguis que no sigui un d'aquests, no? Vull dir que els nens se'ls ha d'acompanyar, és el que deies tu. Ells perden el nord una mica sobre si estan fent mal o no a algú i algú els ha de fer el toque. I si les famílies estan passant de tot, que jo tinc una sensació de que al principi a les AMPAs tots els pares estan com, ah, sí, a primària tothom es preocupa i després a secundària hi ha com una desafecció amb el propi fill. O sigui, la sensació, jo que soc ara profe d'adolescents, és que els pares es van desconnectant del seu fill i cada vegada el coneixen menys, i al final no saben ben bé què fa i tira que te vas perquè és molt incòmode de tractar. I això és una cosa que passa a la societat quan són adolescents. I llavors, clar, és molt difícil d'agafar-lo i dir, pues ara no, estàs una mica lluny del teu fill, no? Això seria, jo, per mi seria un toque de cara als pares, i m'ho dic a mi mateixa per quan el meu fill sigui més gran, de no arribar a, tanta desconnexió, no?
Per això a mi m'ha agradat molt el cas d'aquest, del que estem parlant, no? Del pare, és a dir, del fill que rep aquests missatges i el primer instint que té és anar al pare i dir-li, papa, genial, està passant això, crec que no és massa normal. Mira tu. El pare ho mira, se li salten totes les alarmes i diu, això ho hem de denunciar a Mossos ja. Això està molt bé, també és una llàstima, no?, que només hi hagi una denúncia. Però aquesta relació molt, molt guai, no?, entre fill i pare, que dir, crec que això no està massa bé i ha tingut certa... bueno, és a dir, aquest nen se li han instaurat certs valors, pues segurament que ja li hauran fet veure des d'un inici que això no està bé i té la confiança suficient per anar a son pare i que son pare prengui les accions oportunes. Doncs això està molt bé. Sí. Tant de bo això s'hagués traslladat a molts d'aquests 400 nanos que s'han vist involucrats, molt segurament de forma involuntària i de forma naïf en aquest grup. Mm-hmm.
Sí, de fet, em sembla que hi ha un altre cas, crec que no ho va arribar a denunciar, però va ser el Jofre Llombart, no?, el periodista d'aquí de Sant Cugat, que ho va explicar a RAC1, que la seva filla també va ser inclosa en aquest xat, li va dir de seguida i de seguida va sortir. O va sortir ella de seguida i després li va dir, vull dir, potser no va arribar ni a fer el pas. Però segurament, o sigui, ara és una especulació, però no sabem quants casos d'aquests hi ha hagut, no? És a dir, però previsiblement no són molts, no? Perquè si no hi hauria hagut possiblement més denúncies i va relacionat amb el que deies tu Eva. Bueno, veurem com evoluciona aquest tema, si al final els Mossos arriben a alguna conclusió i l'expliquen, que aquesta és l'altra, que no sempre.
Jo crec que poden rastrejar-ho i jo suposo que arribaran.
Suposo que el nivell de professionalitat, és a dir, si és una gambarrada d'un nen, s'acabarà sabent. No, ells ho acabaran
sabent. Ells ho acabaran sabent,
nosaltres que nosaltres no. I si és alguna cosa més professional, doncs veurem si es pot o no. Aquest cap de setmana nosaltres estàvem parlant també amb una taula d'això, del xat aquest. I clar, el tema era qui hi ha al darrere, no?, i quina intenció, no? I algú pensava en algú que se'n pogués beneficiar econòmicament. I clar, i jo els deia, és que no sé. Realment, aquí no hi ha un... No estan fent...
No hi ha un truque.
No demanen diners. No ho sé.
Pot ser una porta d'entrada per informacions vàries, tipus fes apostes a no sé on, connecta't a no sé quina web, abona't a no sé què. O sigui, si tu tens tot de joves allà escoltant-te, com si diguis, sí, si ets no. El que manipula. Si ho ha fet un nen, mira, ho hem fet per jugar i compartir coses horribles, que dic, és el que jo dic d'insensibilitat. Però si ho ha fet un adult, penso que és per tenir tot de públic en allà, susceptible de que algú s'enganxi a alguna de les teves coses.
No, posar un enllaç directament que ja sigui d'aquest software maliciós que ja t'enganxa, o vull dir, pot haver-hi moltes coses aquí.
Home, sí, és que els nanos ara són l'objectiu de molta gent, perquè, clar, és el futur, i si els enganxes, doncs ja tens negoci, no? Sí, sí. Com passa amb la indústria tabaquera, que ara està fent tot lo dels vapers d'un sol ús, i no està pensant amb els joves ni amb nosaltres, que som exfumadors, sinó està pensant... Està ja pensant amb els de menors de 10 anys. I ja ho sabeu, que fa a la comunió passada li van regalar una nena un muntavapers en forma de Bob Esponja.
Què
dius? Sí, sí.
A una comunió?
Amb una comunió una nena li van regalar 40 o 30... vapers de diferents formes.
Però aquí el problema és l'adult que li regala. Per això dic que tenim un problema d'adults molt gran.
Evidentment, però també que està, és legal i es ven, i en els estancs tu pots comprar totes les coloraines, i tu estàs, a més, a les gasolineres. A més, ho fan super atractiu en colors i tal. I això, tot això està darrere de la indústria tabaquera. No ens enganyem, perquè necessitem nicotinòmenos, necessita agafar gent amb la nicotina. Doncs pues això està passant, està passant. I ara aquests dies també es parla de tornar a treure la llei, que reguli, i esperem, perquè fa 3 anys que la tenim la llei, la proposta en el calaix. Però és que aquestos ho fan legal i a la cara, perquè és legal comprar tabac, és legal. Però imagina't
que aquests... No, és que els petits
estan... Ets el focus als la canalla.
Ara que veus les joguines és molt heavy, no? També hi ha... L'altre dia ho deia una noia a Instagram. Ara hi ha tot de sets de maquillatge, no? I coses per nenes, per superminiatures, no? Que diu, ella no són sets d'aquests per pintar-se jo què sé, el lleó, el no sé què, que això, no? Fins aquí, bé.
És creatiu,
són,
no?
Sí, eren tot doncs, la pestanya postissa, el no sé què, i eren per nenes, no? Literalment. Ja sabem que el maquillatge... O sigui, és una cosa que està tan assentada que és com que no critiquem, no? Però que és com que si tu ets dona i no et maquilles és com un escàndol, bastant deixat, i els homes no es maquillen mai. I aquesta esclavitud ve des de que ets petita, que et regalen el set de maquillatge, ¿vale? I que has d'estar guapa. És com una cosa... Estar guapo és com... És lo normal quan ets nena. Està guapo.
Una obligació.
És el primer. I després tot l'altre. En canvi, els nens poden permetre's el luxe de fer el que els doni la gana, incrustir-se pets tota l'estona, riure, no sé què. I les nenes no, perquè hem d'estar guapes i hem de ser... I això, ja sé que ens hem anat de tema totalment, però és que comença quan ets petit. ¿Vale? I em fa molta ràbia que...
Perquè són els que manipulen i per això els hem de protegir. Sí. Els hem de protegir, sí.
Però m'ha vingut a tema perquè com estem a prop de Nadal...
No, cap problema. I si derivem el tema i ens anem cap a altres viatges, no hi ha cap problema, les tertúlies són per això. Doncs deixem aquest tema, que com deia segur que en seguirem parlant.
Perdona, espero. Mentre no derrapem amb una curva de la rebassada i ens fotem un cop...
Vinga, m'encanta! T'hauré de pagar per fer-me els donar passos.
Que he portat.
M'encanta. Vinga, no derrapem.
Molt bé. És que és una veterana, la Montsellà, de la ràdio...
No, m'ho passo bé.
Doncs, precisament, de la rebassada volíem parlar, perquè aquesta carretera que uneix Sant Cugat amb Barcelona, travessa Collserola, doncs torna a ser la via més perillosa de Catalunya. I fa molt temps que ho és, és a dir, no és que hi hagi molts accidents, però és una proporció, diríem, d'accidents a l'any, pel volum de cotxes que circulen, etc. Ho determina l'informe Eurorap, que elabora el RAC cada any, sobre el trienni, diríem, del 2020-2022, i que indica que en aquest traçat, a la rebassada, es produeixen una mitjana de 3,7 accidents a l'any amb morts i ferits greus, que déu-n'hi-do. Això vol dir que hi ha més accidents, però morts i ferits greus, 3,7 al cap de l'any. L'estudi aquest, l'Eurorap, també situa altres punts negres en el terme municipal de la ciutat. Per un costat, la carretera BP-1413, que és la que va de Cerdanyola a Sant Cugat, o de Sant Cugat a Cerdanyola, és el segon tram de Catalunya on més accidents de bicicleta es produeixen. I també apareix a l'informe el segment de la B30, que és el lateral de la AP7, entre Sant Cugat i Barberà, on diríem, hi ha un alt risc d'accident de motos, en aquest cas. Parlem de la rebassada, que és un clàssic, però ahir, quan va sortir aquesta notícia, a la redacció ens va saltar i vam dir la carretera de Sant Cugat a Cerdanyola...
Que és recta?
Que és recta, però és que té un carril bici grandiós, fantàstic, acabat de fer...
I separat de la via.
Però els companys que hi passen diuen però els ciclistes no van pel carril bici i van per la carretera. I dius, què hem de fer amb això? És a dir, teniu un carril bici fantàstic.
També és un carril bici...
No, no és tan fantàstic.
No, és tan fantàstic.
Vinga, va.
No, perquè el conec i... O sigui, hi ha molts bonys, o sigui, no sé si és perquè està ficat allà al costat, però no és fàcil per les bicicletes. I de fet, hi ha molta gent corrent que ocupa el carril bici, llavors les bicis no volen passar per allà perquè hi ha gent corrent. Hi ha molt trànsit allà, eh? Hi ha molta gent que va de Sant Cugat per fer lleure. I llavors, o sigui, jo entenc els ciclistes que van per la... Jo no sóc ciclista, però sí que entenc els que van per la carretera perquè aquell carril bici justament no és tan fàcil de passar-hi, eh? Ara, és una carretera que la gent corre, o sigui, aviam, pots posar 70, em sembla que és el màxim, però la gent va més ràpid de 70, perquè quan l'agafes ho veus, no? Uh-huh. I al final jo crec que és a la rebassada i a qualsevol lloc, si la gent corre, hi ha accidents, no? I més si hi ha altres vehicles, o hi ha bicicletes, o això. Llavors, bueno, és una mica inevitable, o no, però vaja, jo crec que la rebassada sigui, des de fa molts anys, una de les carreteres més perilloses de Catalunya, ja ens hem acostumat, no? Una carretera que està al costat de Barcelona, sobreutilitzada per...
Qui es vol estalviar el peatge,
sí,
no?
Sí, molta gent que vol estalviar-se el peatge, que és car, no? O vol estalviar-se el col·lapse de la C-58 o el col·lapse del Papiol. Molts cops és gairebé l'única opció que dius, bueno, pues passo per aquí que aniré més bé, no? O no em quedaré atrapat en un embús, no? El que passa que llavors és aquesta sobreutilització de vehicles, doncs fa que i una carretera amb curves i perillosa, doncs fa que hi hagi aquesta sinistralitat, no?, tan alta. Mm-hmm. No sé.
Sí, a mi em sembla, bueno, que ja portem molts anys, amb això, gairebé una dècada ja de la rebassada amb la que és la carretera més perillosa de Catalunya, i a mi em sembla de jutjat de guàrdia que això continuï sent així, és a dir, tenint en compte que és una de les carreteres, com diem, vale, potser no hi ha molt volum de trànsit, però sabem que la sinistralitat és molt alta, i que quan hi ha accidents la probabilitat de que hi hagi víctimes greus o morts és molt elevada, és gravíssim que continuï passant. I llavors jo recordant, perquè vaig tirar de l'arxiu del noticiari i veure què s'havia fet per intentar parar-ho, sí que recupero notícies de cada 2-3 anys que la Generalitat fa una inversió milionària per intentar arreglar la carretera. Però si tot i així continua sense tenir resultats, home, aquí s'ha de plantejar alguna altra cosa, perquè és el que dius, no, Dani? De que ens hem acostumat de que sigui una de les carreteres més perilloses i tothom qui l'hem fet amb cotxe ho sabem. És a dir, és una carretera...
Que has de vigilar.
Molt capulla, sí, sí. La carretera. És a dir, té moltes corbes, poca visibilitat, hi ha, com dius, està sobre, bueno, molt utilitzada, hi ha motocicletes que fan el boig, hi ha bicis també que te les pots menjar en 0, i a més la gent que vol córrer, que també hi ha gent amb cotxes, no?, que van amb aquest, que són màquines de matar, que si li premen a l'accelerador se t'emporten i s'ha acabat. No sé, és una carretera molt, molt perillosa i que en aquest sentit és que no hi ha alternatives econòmiques per arribar a la capital. És a dir, si, bueno, o fas una volta del Copón o has de pagar els 5 euros o fins i tot més de que et val el peatge dels túnels. Clar, no sé, potser hauríem de trobar alguna fórmula més. Perquè el maleït túnel de Barcelona està més que pagat, ja. És a dir,
això segur. Vam fer com una... com una intervenció, no?, que era allò que vam posar... Sí.
Mira, ara ho he trobat.
Sí, és que per les motos, no?, per evitar que... Correcte.
Va ser el 2021, no?, això?
Mira, el maig del 22,
vale.
Diu que vam publicar, i suposo que ho vam fer tots, instal·lació de diversos radars, millor senyalització dels carrils d'espera per girar a l'esquerra, no?, és allò que fan que els pinten de vermell perquè quedi més clar, etc. I bandes rugoses al mig, a la franja central, amb ressalts, per alertar els conductors que baixen al carril contrari. Clar, això és del maig del 22. L'estudi aquest és del trienni 2022. Per tant, en principi, hem de veure si això és efectiu en el proper Eurorap, que hauria de ser el del 25.
Jo penso, però el 2019 ja es va fer una altra inversió, és a dir, el 2019 ja va fer una
inversió milionària. Però ara aquesta és la que s'ha notat més, ho dic, perdoneu, perquè jo treballo a la universitat, allà a Mundet, sabeu, a prop de la Vall d'Hebron.
Sí.
Llavors la forma més ràpida per anar és la rebassada, i he agafat, com que només hi vaig un dia o dos a la setmana, vaig per la rebassada. Llavors he agafat molt aquesta carretera amb les conseqüències, amb les conseqüències positives i negatives. Una positiva, negativa, que com que ja en tinc tant per la mà, vaig més ràpid de lo que d'allò. I és el que li passa a molta gent que l'agafa cada dia, que tu viatges totes les curves, saps? Això una. I jo crec que ens passa a alguns. Jo no vaig per allà atrapallant a ningú, però que sí que crec que en alguns punts jo crec que vaig més ràpida que algú que hi va per primer cop. I al matí tothom va, que fas tard, vale? I això és un factor. I abans es podia avançar. I això jo crec que és el que haurà millorat, segur. No sé si és abans o després d'aquest estudi, espero que sigui després i per tant que millori.
El que seria per timings seria de,
perquè
després.
Jo ho vaig notar molt, que en llocs on jo hagués avançat, ja no puc avançar, i això ha fet que tot hagi d'anar més, i que et toca on et toca, i mala suerte. Tardes més, no?, en arribar on arribaves, però almenys s'eviten aquelles coses tan perilloses, perquè és difícil avançar a la rebassada, i només hi havia dos punts, sí, i ho has de fer ben fet. Si no, hi ha gent que avança en altres punts, que
només
no toca.
Només hi ha dos punts que es pugui fer,
exacte,
de forma més
segura. Exacte, hi ha gent que avança en altres punts, o sigui, això, hi ha gent que és molt temerària i fa patir, perquè tu quan ets l'altre... Jo només avançava en els llocs que es podia, i molt de compte, però en els llocs que no es pot, la gent és molt a saco, i tu t'arrambes allà en plan socorro. Les motos, és el que tu dius, les motos passen de tot, clar, com que els hi pot la impaciència, i els cotxes ja no poden avançar, elles sí, fan unes coses que flipen. Bueno, jo crec que perillosíssim, sobretot d'avançament, no tant això de... S'ha evitat-ho de passar d'una banda a l'altra, però bueno. En resum, jo penso que és l'única via, és el que tu dius, és difícil que hi ha una gira alternativa perquè els túnels estan també col·lapsats a aquella hora del matí, en canvi la rebassada no, llavors dius, ostres, doncs puc baixar per la rebassada, i a sobre és gratis, no? I a sobre les vistes són increïbles i és fantàstic conduir per allà. Sí. Però si vas tranquil, no? Vaja, jo simplement volia dir que espero que funcioni això del no avançar, perquè s'ha notat moltíssim com a usuària. Bueno, és evident que els últims 6 mesos no hi he anat perquè estic de baixa, però com a usuària es va notar molt l'alentiment del trànsit en aquell punt i de menys avançaments, només els superlocos.
Però... I el que sí que hem vist és que també, jo et diria que prepandèmia sí que hi havia un munt de curses cada 2x3 carreres, em refereixo de cotxes i motos. De cotxes,
sí,
i motos.
Això es va evitar quan es va ficar les ratlles,
sí, aquelles. És a dir, que això ja, com a mínim, hem passat aquella fase. Però durant molt de temps era molt comú que, a més, es trobaven tots al mirador abans d'arribar, bueno, després de passar el Tibidabo, si venim des de Sant Cugat. I era una bogeria, tots els cotxes i tot el destí.
Bueno, i ara, només els que ja portem anys pujant i baixant per la rebassada, sí que hem notat, és que, a veure, de lo que era a lo que és ara, s'han fet esforços per millorar, perquè ara és això que dius, que estan marcats per entrar a la floresta... S'han anat fent actuacions. També, és a dir, ha augmentat molt el volum de trànsit. I cada vegada anem augmentant més. I s'haurien de buscar vies alternatives perquè la gent pogués anar a Barcelona, a part del transport públic, si has d'anar en cotxe, que no tothom hagi de passar pels túnels. Jo us explicaré una anècdota. El meu marit, que té 78 anys, està amb els Salesians d'Horta, i en aquella època, quan era petitó, van resar una novena per evitar que els expropiessin terrenys en els Salesians perquè havia d'anar al túnel d'Horta. Va funcionar la novena, perquè encara està pendent a fer el túnel d'Horta. Fa molts anys que estava previst un i l'altre, que era lo lògic, que hi haguessin dos. Ara he sentit que volen tornar. Ja veuen que hi fa falta un altre túnel. És que, per sort, cada vegada som més gent al món, ja en som 8 milions a Catalunya, avui dia a Sant Cugat hem passat una de les notícies, hem crescut moltíssim. Aquesta gent s'ha de moure. I hem de preveure, pues, que hi hagi més facilitat perquè la gent es pugui veure. I clar, si quanta més moviment, capacitats d'interaccionar augmenten. Si només, bueno, tres són molts, un mort és important, però amb la quantitat de gent que es puja i baixa, trobo que totes aquestes mesures han pal·liat, perquè abans t'asseguro que...
I hi ha molts ciclistes també, que això també ho dificulta molt, perquè els has d'avançar sí o sí.
Aquesta.
No? Llavors, això ho fa molt difícil. Hi ha molts moments que tardes molt en poder avançar-lo i llavors es fan retencions i és el que dic, és el matí, la gent està nerviosa, la gent fa tard a la feina. Jo crec que és un tallar un batibull, no?, de les situacions.
Sí, sí, no.
Paciència.
Exacte. Això del túnel d'Horta, no ho sé, crec que està bastant, ara mateix, segueix el calaix, perquè el debat estava de fer coincidir, fer un túnel d'Horta per cotxes i per tren. no? És a dir, igual sí. que l'actual és pels dos, no? Per cotxes i per trens. Però sembla ser que el del tren, el segon del tren, es vol fer paral·lel a l'actual. Mm. Que uneixi Sant Cugat.
Sí.
I vagi fins a l'Esseps, em sembla, va sortir l'altre dia, sí, que han encarregat un estudi i tal. Mm. Per tant, és possible que el segueixi encallat.
Bueno, és desdoblar les vies ferroviàries, exacte, no pas un nou pas de vehicles motoritzats.
Correcte, correcte. És a dir, un segon túnel de cotxes, ara mateix, segur que està planificat des d'aquestes coses que estan planificades, però no crec que no s'ha tret
d'alguna cosa. La notícia és que la novena va funcionar.
Però perquè es vol apostar pel transport verd, no?, en aquest sentit.
Clar, té més
lògica.
Hi haurien de fer un túnel pels ciclistes, o sigui, una via pels ciclistes.
De fet, es vol fer.
Perquè no vagin per la rebassada.
O que es tanqui la rebassada i només sigui per ciclistes.
No, hi ha el túnel de servei, la via de servei dels túnels de la Vidrera. O sigui, hi ha una via de servei i que està en desús, que no es fa servir, i que...
Hòstia, que fos per ciclistes.
Això estaria molt bé.
Bueno, era una reclamació d'aquell grup del Bike Vidrera molt antiga, i sembla ser que la Generalitat ha dit que sí, que s'ho estan començant a mirar. Veurem com evoluciona, però com a mínim hi ha un primer pas.
Com a anècdota et diré que quan s'havien d'obrir els túnels, abans d'obrir, tota una colla de gent que estava a Mirasol i altres que estaven en contra dels túnels, però ens van deixar fer tots els túnels en bicicleta.
Uh-huh.
I vam fer-ho. Vam anar fins a Barcelona en bicicleta quan encara no estaven inaugurats, i va ser una experiència molt xula.
Molt bé. Doncs a veure si es pot tornar a fer això. I res, ens queden 8 minutets, un temet molt, molt senzill, però que vam publicar ahir, que era el dia del migrant, doncs coincidint amb aquesta fita anual, i vam publicar, diríem, les dades dels països d'origen dels veïns de la nostra ciutat. I, bueno, va cridar l'atenció, no?, el rànquing dels les tres nacionalitats principals de Sant Cugat, que són l'Argentina, Veneçuela i França, i sobretot comparada amb la mitjana catalana, no?, que és el Marroc, amb moltíssima diferència respecte als altres, i després Romania i Itàlia. No sé si coneixeu gent d'aquests, allò, de Veneçuela o d'Argentina, i una mica, doncs, els motius que els han dut a moure's, etcètera. No sé, si trobar alguna explicació a aquesta diferència. Mm. Sempre s'ha dit, no?, que Sant Cugat sociològicament és diferent al seu entorn, però vull dir, aquestes coses ho demostren, no?
Sí. Sí, a veure, el tema d'Argentina jo crec que també s'explica molt pel fet que venen molts argentins, no?, perquè pel tema del passaport, perquè mm-hmm. molts tenen passaport comunitari, espanyol o italià, moltíssims, no?, llavors això afavoreix. I el tema de Veneçuela, també els últims anys és un dels països que bueno, també allà Amnistia ho coneixem bé, no?, que ha exportat, per dir-ho d'alguna manera, la paraula no és la correcta, però que ha generat molta població refugiada, no?, per la situació econòmica i política del país, doncs molta gent ha marxat. Crec que a Espanya hi ha més de gairebé mig milió de veneçolans, és moltíssim, no? I fins i tot a Barcelona ciutat crec que també són ja, un dels primers. Llavors, els que encapçalen el rànquing no em sorprèn, no? Però sí que m'ha agradat una cosa que heu fet a Cugat Mèdia, mm-hmm. que és el gràfic on es veia l'evolució, i aquí sí que hi ha més claus, no? Perquè sí que es veia com fa 20 anys, per exemple, encapçalava Equador, Bolívia, que hi ha una comunitat boliviana molt important aquí, no? Mm-hmm. Els veiem molts cops també a les festes.
Ah, sí.
I com això ha anat han baixat, no?, a la quarta, cinquena, sisena posició, i han pujat aquests... I això jo crec que també explica una mica algunes coses que hem parlat aquí alguna vegada, de, bé, que com que Sant Cugat és una ciutat més cara, com que Sant Cugat és una ciutat que està expulsant ciutadans que potser no tenen un nivell adquisitiu per poder permetre's un pis, doncs gent com d'Equador o de Bolívia, doncs ha hagut de marxar de Sant Cugat, no? I per això hi ha hagut aquesta davallada, entenc, i aquesta arribada potser de gent amb un nivell adquisitiu més alt, no? Com Veneçuela, la gent que marxa a Veneçuela, doncs és gent que pot marxar, perquè la majoria no poden marxar, però són els que poden marxar, i són gent que normalment tenen recursos, no? Igual que els francesos, no?, per exemple, que allà van venir a treballar amb alguna empresa, no? Llavors, jo crec que sí que aquí hi ha una explicació més o menys sociològica, diguem, del que està passant a Sant Cugat els últims anys en termes de substitució de població o d'expulsió, diguem, de gent que potser no té els recursos per poder viure a la ciutat, no? I, mm-hmm. i això explica la davallada, per exemple, d'Equador, Bolívia, la pujada d'altres.
Sí, de fet, parlem amb el reportatge, parlem amb del Centre Demogràfic de l'Autònoma, una companya que ara no tinc el nom, i de fet ens deia que Venezuela i Argentina, diríem, segurament són el poder més adquisitiu que ha vingut aquí a Sant Cugat, no? En el cas de Venezuela, diríem, pel règim, diríem, polític que manen, i a l'Argentina, doncs, per la crisi econòmica galopant, que també els que s'ho poden permetre, doncs venen cap aquí. Però, clar, sí que és cert que l'Argentina, a nivell català, no està entre les 10 primeres. Saps? És a dir, Catalunya no és un principal receptor de argentins, i en canvi, Sant Cugat sí.
Bueno, a Sant Cugat hi ha, de cop, 4 llocs on prendre empanades argentines, o 4 o 5.
Jo crec que a Sant Cugat i a Barcelona i a tot arreu.
Sí, no sé, hi ha hagut, hi ha hagut una invasió de... Que no sé si
I dels Masburgers,
els munts.
No sé si els sortirà a compte, perquè n'hi ha 4, no? Així és com, no sé... S'ha notat moltíssim el tema argentí. Mm. Jo crec que sí.
Bueno, són gent que marxa bàsicament per buscar seguretat, alguns de la seva vida, i altres seguretat econòmica i poder desenvolupar, no? I la gent que sol venir i venen aquí, doncs, són gent que tenen un cert nivell intel·lectual o professional o creatiu, i llavors venen aquí, s'instal·len, i clar, uns fan efecte crida uns als altres, vine a Sant Cugat, que aquí s'està bé, no? I per això suposo que... Jo conec a diversos, eh? I bueno, jo vaig conèixer una senyora argentina del Mar del Plata, més de 80 anys, que s'estava disposada a vendre tot lo d'allà i vindre's a viure aquí. Estava entre Sant Cugat i Barcelona, no? Jo vaig trobar molt fort que una persona amb 80 anys deixi tot enrere pel tema de la inestabilitat. L'altre dia va dir, bueno, què tal con Milei? Diu, ai, voy a anar a ver si aguanto. O sea, que està clar que sembla que el Milei, algunes persones els donen una esperança de no tenir que marxar. Però penso que és molt fort que als 80 anys et plantegis deixar tot enrere per buscar una seguretat, eh? Però, bueno, la gent que ens ha vingut, la majoria, pues, són professionals i són gent que té capacitats.
Mm-hmm. La inestabilitat és molt dura, eh? Jo conec un noi de Venezuela, però en aquest cas viu a Barcelona, eh? Vull dir que no pot entrar en la... Però que estàvem allà fent una cervesa en un lloc allà a prop de l'Arc de Triomf, i em deia, és que això que estem fent ara aquí, això per mi, abans de venir, o sigui, el primer cop que vaig arribar, quan vaig veure la gent i tot, vaig pensar, és que jo mai ho havia pogut fer, no?
Estàs
sentat en una terrassa del bar. Clar. Saps? Això, Barcelona, que totes són terrasses i la gent està allà, bueno. I això li semblava, ja, només per poder fer això ja era feliç. I em deia, jo és que jo fent la birra aquí amb tu, ja està, ja no necessito més.
No, és que a Venezuela, els últims 25 anys han marxat 8 milions de persones, el que es diu ràpid, eh? O sigui, 8 milions de persones, moltes persones, eh? Sí. Vull dir que hi ha hagut una fugida, diguem, de moltes persones, eh? Vull dir, és un país que realment... no ho pensem l'abast, no?
Els que poden,
clar, per això deien,
sí, aquest és el tema,
els
sempre...
que tenen el nivell, els que són licenciados i no sé què, no?
Sí.
Està clar. I llavors, clar, en el cas de l'Argentina, quan ens parlen de la inflació aquí, parlem, no?, del 8%, etcètera, ara amb les eleccions, no?, que ens ha arribat més informació d'allà, a no ser que la busquis i estiguis informat, però... És que és escandalós, no? En un any 100% i 140%. És que no, imaginar-ho aquí, és a dir, no sé què faríem, no? I què ens passaria a nosaltres si hi hagués una inflació d'aquest estil, no? Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Com deia al principi, avui és la penúltima de l'any 2023. Dijous tancarem aquest any 2023 de tertúlies i tornarem, per tant, esteu convidats a partir del 8 de gener, doncs recuperarem les tertúlies els dimarts i els dijous, com sempre, a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bones festes!
Bones festes!
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.